Aquest cap de setmana ve marcat per les castanyades i la nova aparició de festes sota la denominació de Halloween. Aquests seran alguns dels arguments informatius a l'informatiu cultural de Ràdio 90 que comença ara mateix.
Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Edita i presenta Xevi Ubaca.
Aquestes són algunes de les informacions que trobareu detallades a l'informatiu d'aquesta setmana. Dones directives a Els Dimecres amb D de Dona i seminari sobre fiscalitat bàsica per a persones emprenedores. Exposició Un munt de bolets al Museu dels Volcans i actes amb motiu del centenari de l'arribada del tren a Olot. Conte de castanyes i castanyada al Pla de Dalt, taller de carbasses i nit de la por a les preses i primer Halloween a Sant Joan les Fonts. El còmic protagonista al nou club de lectura de la Biblioteca Maria Vaireda i tercer seminari internacional sobre agrobiodiversitat. Boraviu Teatre presenta capvespres al Teatre Principal i concert del Quartet de Saxos de Barcelona. A la columna de la blogosfera d'en David Ràfols avui ens porta l'article Apocalipsis, Japó i la cultura del desastre. Després, la Núria Pascal ens acostarà a les efemèrides per acabar amb l'actualitat excursionista pel cap de setmana. Som-hi! Dins el marc del cicle d'activitats Els Dimecres amb D de Dona, que organitza el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de l'Ajuntament d'Olot, el dimecres 2 de novembre tindrà lloc una xerrada col·loqui a càrrec de tres directives a la Garrotxa, Anna Alsamora de l'empresa Alsamora Packaging S.A., Isabel Morera del grup Morera i Maria Reig de l'empresa Decalum. La baixa presència del gènere femení en llocs de responsabilitat encara és evident. Es vol portar a debat com es viu aquesta realitat social i com canvien els models empresarials amb la presència femenina davant dels negocis. Quines són les barreres que impedeixen visualitzar les dones? Quin valor afegit aporten les dones al capdavant de la gestió de l'empresa? Quins canvis sorgeixen en les organitzacions que aposten per un perfil de lideratge femení? Es convida, doncs, a participar de l'experiència de les ponents i a compartir els detalls de l'actitud emprenedora de les dones a l'empresa. L'acte començarà a les 7 del vespre a l'Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d'Olot. Dins la programació comarcal de seminaris gratuïts adreçats a persones emprenedores, l'Institut Municipal de Promoció de la Ciutat té previst impartir els propers dies 3 i 10 de novembre el seminari Fiscalitat bàsica per a persones emprenedores. Les sessions aniran a càrrec de Jordi Oliveres de l'assessoria Oliveres d'Olot i tindran lloc de 4 de la tarda a 7:45 del vespre a la sala d'actes de l'IMPC. L'objectiu de l'activitat és oferir una visió general del sistema de tributació de les petites empreses amb les obligacions que comporta tenir activitat per compte propi i les eines necessàries per escollir el sistema de tributació que millor s'ajusti a cada tipus d'empresa. Les persones que desitgin ampliar la informació sobre aquest seminari o que tinguin interès en prendre-hi part poden adreçar-se a l'IMPC davant de l'estació d'autobusos o bé trucar al telèfon 972 26 01 52. 972 26 01 52. Dissabte passat, 22 d'octubre, al migdia, al Museu dels Volcans d'Olot es va inaugurar l'exposició Un munt de bolets. La finalitat d'aquesta exposició és donar a conèixer el món dels bolets i la seva relació amb els diferents ecosistemes, el paper fonamental d'aquests organismes i la importància de respectar-los. Els visitants hi trobaran informació sobre els fongs, les formes dels bolets, la seva relació i la dinàmica amb l'entorn forestal, alhora que aprendran a conèixer alguns bolets, quins són els que habiten els boscos propers en totes les èpoques de l'any, els bolets tòxics i comestibles i la seva vinculació amb l'home, entre d'altres informacions. El 14 de novembre de 1911 s'inaugurava oficialment la línia del ferrocarril Olot-Girona i el tren arribava per primer cop a la capital de la Garrotxa. Per tal de commemorar el centenari de l'efemèride, l'associació Amics del Tren Olot-Girona, amb la participació de diversos organismes, entitats, indústries, comerços i particulars, han preparat tot un seguit d'activitats que es portaran a terme del 28 d'octubre al 27 de novembre d'enguany a Olot. Entre les moltes activitats programades hi ha la presentació d'un documental, diverses exposicions, conferències, presentacions de llibres, activitats familiars, etc. Un restaurant de la ciutat servirà un menú especial que serà una adaptació del que es va servir al Teatre Principal el 14 de novembre de 1911 amb motiu de la inauguració del ferrocarril. Un diumenge al matí circularà un tren tripulat on es recolliran donatius per a la Marató de TV3. També es presentarà un conte que s'ha editat especialment per l'ocasió. La locomotora 22 tornarà a Olot i es podrà veure durant els dies de durada dels actes. Se sortejaran diversos obsequis entre els participants de les activitats familiars i moltes altres activitats. L'Associació de Veïns del Pla de Dalt, el Casès, celebra el proper dilluns, dia 31 d'octubre, la tradicional castanyada. Per enguany hi ha la novetat que a les 6 de la tarda, als locals de l'associació, Dolors Arquer explicarà un conte per als més menuts i també per a tothom que ho vulgui escoltar. El títol és Castanyes bullides i castanyes torrades. Després es farà la tradicional castanyada del barri. El mateix dilluns 31 d'octubre, el grup de teatre Clinch, amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Preses, organitzarà tot un seguit d'actes per tal de celebrar la castanyada. A les 4 de la tarda, al Centre Cultural, s'iniciarà el taller de carbasses. Es donarà a cada nen i nena que hi participi una carbassa i podran dur els estris que desitgin per decorar la seva carbassa, paper, perruques, etc. El preu del taller és d'un euro. A partir de les 6 de la tarda es farà la castanyada, amb la col·laboració dels avis i les àvies del poble. A les 9 del vespre és prevista una cercavila de timbalers i seguidament al centre de les preses es durà a terme el recorregut de la por, acompanyats per guies. També aquest dilluns 31 d'octubre l'àrea de joventut municipal de Sant Joan les Fonts i el grup de joves Els Troianos organitzen el primer Halloween del municipi, amb activitats per a tots els públics. S'iniciarà a les 4 de la tarda a la plaça Major amb els actes per als més menuts. L'actuació del grup de percussió infantil Dum 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 donarà el tret de sortida a un dia ple de sorpreses i emocions. A continuació vindran els jocs de cucanya embruixats i seguidament, acompanyats de monitors, tocada de timbres. Els nens recorreran la població en busca de caramels. Per aquest motiu s'ha demanat la col·laboració a tots els habitants del poble. Per als més marxosos, en arribar a la mitjanit s'iniciarà al pavelló municipal el ball de Halloween amb el DJ Albert Pujol, que posarà música house i èxits del moment. Els assistents que s'atreveixin a assistir-hi disfressats tindran un regal sorpresa. El preu de l'entrada és de 3 euros. La Biblioteca Maria Vaireda d'Olot ha organitzat per aquest proper novembre un nou club de lectura dedicat a la novel·la gràfica. Les quatre sessions que tindran lloc els divendres a 7:45 del vespre a la mateixa biblioteca se centraran en quatre grans fites de la historieta moderna, entre les quals s'inclouen emblemes com Maus i Mont Fantasmal. L'activitat, conduïda pel periodista Sebastià Roig, vol acostar aquest gènere literari a un sector més ampli de la població, demostrant que el còmic no restringeix al públic juvenil, sinó que pot satisfer els lectors més exigents de totes les edats. El preu del club és de 25 euros, 10 euros si es té el carnet Cultura Jove. I inclou el còmic a què es dedicarà la primera sessió, Contrato con Dios, de Will Eisner. Per participar-hi cal inscriure's a la biblioteca abans del 3 de novembre. Del 4 al 6 de novembre, el Casal Maria d'Olot acollirà el tercer seminari internacional sobre agrobiodiversitat, promogut pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Centre Ernest Lluch, amb el suport de la Fundació d'Estudis Superiors, la Fundació Agbar i la Universitat de Girona. Es tracta del tercer i darrer curs del trienni científic dedicat a aquesta vessant i que cal afegir als ja convocats durant els 6 anys anteriors sobre paisatge i volcanisme. La voluntat de totes les parts és continuar col·laborant perquè futures edicions de la proposta es continuïn portant a Olot. El curs, dirigit per el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Casanyes, director de la Fundació Miquel Agustí, vol ser una reflexió serena que serveixi per analitzar, amb arguments, el paper dels recursos fitogenètics com a font de riquesa a curt termini i per prendre decisions de tipus tècnic. el grup Voraviu Teatre estrenarà l'obra Capvespres al Teatre Principal d'Olot el 5 de novembre. Aquesta obra, escrita i dirigida per Lluís Pujolràs, es va presentar durant la festa del barri de Sant Francesc i va omplir de gom a gom, amb gairebé 300 persones, la sala d'actes de l'Escola Cor de Maria. Capvespres és un seguit d'històries que s'esdevenen en escenaris de la vida quotidiana del barri vell. Mostra situacions que oscil·len entre el costumisme de la ciutat amb bolcallades d'intimitat, humor, extravagància i sentimentalisme. És una obra que conté crítica i tendresa, ironia i amor i pinzellades de realitats viscudes per moltes famílies. L'Associació de Música Olot presentarà aquest dissabte 29 d'octubre a les 9 del vespre al Teatre Principal d'Olot el concert Sacsejant la Història, a càrrec del Quartet de Saxos de Barcelona. El 1840 va néixer el saxofon, un instrument sense antecessors que ha sofert una evolució estètica molt ràpida i que s'ha introduït en tots els estils: música de cambra, simfònica, jazz, rock i música contemporània. El concert serà un viatge a través del temps, des de les primeres obres per a quartet fins als moments actuals. El preu de l'entrada és de 12 euros.
La columna de la blogosfera.
Avui, en David Ràfols ens porta un article publicat el 16 de març de 2011 al diari La Vanguardia i escrit per Pedro Ballín i Salvador Llopart, amb el títol Apocalipsis, Japó i la cultura del desastre.
En Después del terremoto, que Haruki Murakami escribió inspirado en el terremoto de Kobe, el autor de Tokyo Blues sitúa 5 días seguidos, frente a la televisión, a la mujer del protagonista del primer relato de este libro, que extrañamente todavía no ha sido traducido entre nosotros. 5 días frente al desastre, uno de los mayores sufridos por el Japón moderno, hasta el pasado viernes 11 de marzo del 2011. Luego, la misma mujer, tras volver de la catalepsia en que se ha instalado estas jornadas de horror, recoge sus bártulos, sin decir palabra, y desaparece para no volver jamás. Las imágenes de estos días hablan de un Tokio desierto, con los habitantes de la ciudad más poblada del mundo refugiados en sus casas, sin ganas de pisar la calle, a la que salen tan solo para hacerse con los escasos alimentos disponibles. Viven, cuentan las crónicas, con la mirada perdida frente a sus grandes pantallas planas de televisión, siguiendo el desastre que se multiplica, o navegando a toda velocidad por la red buscando información. Y así pasan los días, como en el relato de Murakami, con el convencimiento de que ahora lo más importante es salvar vidas, como ha dicho el primer ministro Naoto Kan. Los japoneses son gente disciplinada, resistente, unidos en la cohesión social que proporciona la convivencia con el desastre. Pero la urbe empieza a intuirse a sí misma como el Neo-Tokio apocalíptico del relato de Akira, renacido de las cenizas del desastre ciberpunk. Porque saben que su ciudad, su país entero, no volverá a ser jamás el mismo. Nada puede ser igual tras un terremoto que alcanzó la magnitud de 8,9, un tsunami aterrador, y el riesgo de explosión multiplicado en la dañada central nuclear de Fukushima. Hollywood, que ha conjugado a lo largo del tiempo todas las formas de la destrucción, se aproxima al Armagedón que vive Japón con títulos como Terremoto, La aventura del Poseidón, por el tsunami, o El síndrome de China, que la aterradora película protagonizada por Jane Fonda y Jack Lemmon, en la que se habla de un desastre nuclear muy parecido al que se está viviendo en Fukushima. Hasta llegar, hace 2 años, a 2012, donde la destrucción era total. La propia cinematografía japonesa abordaba el aniquilamiento del Japón a principios de los 70, en el filme El hundimiento del Japón, que introdujo el horror de una catástrofe natural, según nos recuerda Ángel Sala, el director del Festival de Sitges, una idea apocalíptica recuperada y mejorada en el remake del mismo título realizada en 2006. Otros filmes premonitorios han sido Terremoto 81, Apocalipsis 1999 o Exterminio. Así, rastreando por el manga, el cine o en la literatura, vemos que la premonición del apocalipsis es esencial en la cultura popular japonesa, pero siempre con un tono propio, intransferible, extremo, desesperanzado. Así como la cultura de Hollywood, y por extensión la cultura popular occidental, se basa en la búsqueda de la felicidad, incluso en medio del infortunio, la cultura japonesa gira, o ha girado hasta ahora, en torno del anuncio del desastre, por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Si la creación cultural japonesa está condicionada en buena medida por el terror causado por las bombas atómicas, que además empujó al país a transitar y a gran velocidad hasta el capitalismo tecnológico, el condicionamiento es aún más profundo en las formas culturales pop. Desde el primer Godzilla, el monstruo bomba por antonomasia, hasta llegar a la última creación de Miyazaki, Ponyo en el acantilado, donde en clave infantil se narra una fábula ecologista en mitad de un tsunami con imágenes de grandes barcos zarandeados. En el anime, la forma animada del manga, el apocalipsis toma la forma de una ciudad o un país reconstruidos tras la hecatombe, pero abocados a otra destrucción, como en la citada Akira de Katsuhiro Otomo, o la forma de una reflexión genérica de corte nostálgico y antimoderno sobre los riesgos de la ciencia. El mismo Otomo dirigió 10 años después de Akira la fantasía Spriggan sobre los buscadores del arca perdida, no la de la Alianza, sino la de Noé, ingenio que contiene un poder tal que otorgará el control del mundo a quien lo posea, siempre que sepa manejarlo. Y esto significa destrucción asegurada. La obsesión de Otomo por estigmatizar la ciencia llegó a su máxima expresión en Steam Boy, fantasía de retrociencia ficción que se centra en la Exposición Universal de Londres en 1851, donde hay un invento revolucionario por el que empresarios y potencias coloniales pugnan. Una potentísima máquina de vapor que cambiará el mundo. Efectivamente, lo destruirá. Otros hitos del manga, desde los clásicos de Osamu Tezuka, creador en los años 50 de Astro Boy, hasta las más contemporáneas fantasías de Ghost in the Shell, creación de Masamune Shirow, que versa sobre los peligros y cuestiones filosóficas que operan detrás de la combinación de inteligencia artificial e ingeniería cibergenética. Durante los 60 últimos años, el fantasma de la destrucción no abandona Japón, obligando al pueblo nipón a acomodar el apocalipsis en un rincón del saber colectivo, o a verlo, como estos días, frente al televisor.
La columna de la blogosfera.
Apocalipsis, Japón i la cultura del desastre. Article publicat el 16 de març de 2011 al diari La Vanguardia i escrit per Pedro Ballín i Salvador Llopart.
Les efemèrides de la setmana des d'una altra perspectiva. Els records necessaris per anar creant l'altra mundialitat a Ràdio 90.
Bon dia als oients de l'informatiu cultural de Ràdio 90 i benvinguts a una nova secció de les efemèrides de l'agenda llatinoamericana. Comença una etapa de l'any molt important per l'agenda llatinoamericana. Ahir divendres 28 al vespre va tenir lloc la presentació de l'agenda Girona en el marc de les Fires de Sant Narcís. És una mica el tret de sortida a totes les presentacions que al llarg de la tardor es fan d'aquesta agenda per intentar fer arribar el seu missatge al màxim de persones, que més persones la coneguin, s'hi acostin i reflexionin i es consensin amb totes les causes que recull aquesta agenda. Aquest espai que esteu escoltant és un mes, en aquest cas no es fa només durant la tardor solidària de presentacions, sinó durant tot l'any, aquí en aquest petit espai a l'informatiu cultural de Ràdio 90, però com ja hem explicat alguna vegada, durant la tardor, quan surt l'agenda de l'any següent, s'intenta presentar als pobles i ciutats de Catalunya, cada poble l'agafa i la presenta perquè els continguts d'aquesta agenda i les seves reflexions puguin arribar al màxim de gent possible. Nosaltres també ho estem intentant des d'aquesta secció, ja us anirem informant també de les presentacions que tinguin lloc per aquí prop, de la d'Olot, que tindrà lloc al mes de novembre. De moment, això, recordar que ha començat aquesta tardor solidària i nosaltres hi tornem amb efemèrides per la propera setmana que recull l'agenda. Com sempre, dir-vos que si voleu conèixer els articles o voleu fer una ullada a l'agenda de l'any que ve del 2012, ho podeu fer a la pàgina web de l'agenda www.llatinoamericana.org. Comencem doncs amb les efemèrides d'aquesta setmana. Aquest dissabte 29 d'octubre es compleixen anys que els holandesos compraren als indis l'illa de Manhattan per $24. Aquesta efemèride tan curiosa va tenir lloc al 1626. En aquell moment, tota l'illa de Manhattan era un dels pols més importants, una de les dels espais d'una ciutat més important del món, on hi ha milions de botigues, hi ha Wall Street, hi ha tantes coses que s'hi bullen. Doncs es va comprar en el seu dia, aquest 1626, per $24. L'endemà de diumenge, concretament 30 d'octubre del 1987, el Congrés de Nicaragua va aprovar l'Estatut d'Autonomia de les Regions del Carib. Va ser la primera autonomia multiètnica d'Amèrica Llatina. Va tenir lloc això l'any 87, no fa pas tant. El dia 31 de novembre és el dia de la reforma protestant. Ja sabeu que aquí, aquest espai de l'agenda, ens agrada recollir dies importants per totes les confessions religioses. Pensem que ja que potser les catòliques els tenim molt presents amb aquests ponts de la Puríssima que ens esperen ara d'aquí uns dies i amb aquests temes, també ens agrada destacar els de les altres religions. Per tant, el 31 de novembre, dia de la reforma protestant. També és el Dia Universal de l'Estalvi, és un d'aquests dies internacionals que ens volen fer reflexionar. I ara, potser en un entorn tan econòmic que sembla que l'únic estalvi és el monetari, hem de pensar també en altres estalvis molt importants com l'energètic. Estem passant una crisi econòmica, però estem a les portes d'una que pot ser molt, molt, molt més greu encara, que és la crisi energètica, i que cal que tots plegats des del nostre petit racó, des del nostre petit àmbit, comencem a fer estalvi energètic, estalvi d'aigua, perquè aquesta carestia sí que pot ser encara pitjor que la crisi financera en la que estem. També un 31 de novembre, però en aquest cas de 1553, va aparèixer a Esmeraldas, a l'Equador, la primera comunitat negra d'Amèrica Llatina que no va experimentar l'esclavitud, liderada per Alonso Illescas. L'1 de novembre, dimarts que ve, és Tots Sants, mireu, parlàvem del Pont de la Puríssima i teníem Tots Sants aquí mateix aquest dimarts, una festa que commemora el Dia dels Morts i el Halloween a Estats Units i altres països anglosaxons. També l'1 de novembre, però de 1981, fa 30 anys de la independència d'Antigua i Barbuda, i és la festa nacional d'aquest país. L'1 de novembre de 2004, l'exèrcit xilè va reconèixer la responsabilitat dels crims comesos durant la dictadura de Pinochet. És un d'aquests reconeixements a les coses mal fetes que ens agrada de tant en tant que es faci, que es fa una mica de justícia, ni que sigui de manera simbòlica. El dimecres 2 de novembre tindrem lluna creixent a les 4:38 de la tarda a Aquari. I l'última efemèride de la setmana és pel 3 de novembre, dijous, tal dia com aquest, però de 1639, va morir Sant Martí de Lima, al Perú, que era fill d'una esclava negra, va lluitar contra els prejudicis fins que els dominics el van acceptar com a religiós. I amb aquesta efemèride de fa tant temps i una mica de lluita pels drets civils, acabem les efemèrides per avui. Ens veiem, ens escoltem la propera setmana.
I acabem amb l'actualitat excursionista. La Comissió Via Romana i els ajuntaments de Sant Pau de Segúries i de la Vall de Bianya ja tenen a punt una nova edició, la 18a, de la simpàtica caminada per la Via Romana, que tindrà lloc aquest diumenge 30 d'octubre i que arrencarà entre 8:15 i 9:15 del matí de la plaça de la Generalitat de Sant Pau, amb un esmorzar popular. També per aquest diumenge, la secció de muntanya del Centre Excursionista d'Olot té programada la 6a etapa de la travessa a peu que va d'Olot a Pec de Bugarac i que en aquesta ocasió completarà el tram que va de Prada a Sornià per Eus, Coma, Coll de Tribes i Ruïra de Salanques. La coordina Quim Agustí i es preveuen 6 hores de marxa efectiva. El desplaçament es farà amb autocar i el punt de trobada serà l'aparcament del Consum a les 6 del matí. Més informació i inscripcions al telèfon 972 26 06 75. 972 26 06 75. D'altra banda, per al dimarts 1 de novembre, diada de Tots Sants, amb sortida a 7:45 del matí de l'aparcament del Consum, el grup excursionista Olotí té previst caminar des de Vallfogona del Ripollès al Castell de Milany. Un cop acabada la matinal d'unes 4:30 i amb tornada a Vallfogona hi haurà dinar i castanyada. Fins aquí el nostre informatiu. Esperem haver-vos estat útils i que ens feu confiança retrobant-nos la propera setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins llavors, adeu-siau.
Els dissabtes i diumenges a les 2 del migdia, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.